tal? Bona nit o bona tarda, depenent de si és dilluns o dissabte o diumenge. Ja sabeu, això és Temps Ombrívol, com cada dilluns aquí per fer-vos companyia d'11 a 12 de la nit, o si és dissabte o diumenge, de 6 a 7 de la tarda. Temps Ombrívol. Ombrívol, Canal 20 Ràdio, per fer-vos companyia, com sempre, amb els temes doncs, relacionats amb el món del misteri. Ja sabeu, coses estranyes. I, com sempre, amb companyia de la millor música relacionada amb el món de la psicodèlia. Avui ja veureu que porto un grup impressionant, amb un disc brutal. Temps Ombrívol, aquí a Canal 20 Ràdio, Ràdio Lèrdola. Quina setmaneta que portem. Segur que aneu ben carregats de feina i, bueno, doncs, atabalats, com tots. I bé, amigues i amics de Temps Ombrívol, ha arribat el moment de dirigir-nos cap a l'ascensor que ens puja i ens baixa en aquesta vida com si fos una muntanya russa. Benvinguts. Temps Ombrívol. Som-hi, m'acompanyeu? Anem a agafar l'ascensor, que ja el tenim aquí preparat. Vinga, està una mica vella aquell trasto, eh? Som-hi, pugeu. Ara, ja el tenim aquí, vinga. Apa! Vigila la porta, que no t'agafi. Ara, vinga, endavant. Molt bé. Va, ja som a dins. Doncs bé, què tal la setmana? Bé, no? Sembla que bon temps, no? Solete, però fresqueta, eh? I no sé jo... No sé jo la setmana vinent què tal, però de moment... Ara, un moment. De moment sembla que seguirem igual, eh? O sigui que a partir de dilluns també sol, bueno, potser algun dia així una mica nuvolat, però bé, jo crec que ja anem encaminats cap a la primavera, eh? Apa, som-hi! Vinga, fins ara! Desconegut i ranci? No, encara no. Ja sé que us agrada la secció de Desconegut i ranci, però això és l'actualitat fa por. I avui venim carregadets perquè doncs he trobat cosetes i coses que bueno, Déu-n'hi-do, eh? La primera notícia que he trobat, que jo crec que us impactarà i us agradarà, és del món de l'espai, del món dels ovnis, del món de l'ufologia. Perquè resulta que doncs, hi ha un senyor que... és un dels principals astrònoms de Harvard, que assegura des de fa un temps que naus extraterrestres ja són aquí. Doncs sí, a l'octubre del 2017, un objecte en forma de cigar, ja sabeu, cilíndrics, allargadets, doncs va passar prop de la Terra a una velocitat increïble i això va passar abans de ser llançat als confins del sistema solar per la força gravitatòria del Sol. Aquest objecte, similar a un asteroide, va rebre el nom de Oumuamua, que prové de la paraula hawaiana missatge. Al principi es va pensar que eren les restes d'un cometa, encara que els científics van descartar posteriorment aquesta probabilitat, encara que la majoria dels astrònoms van assumir que es tractava simplement d'un asteroide gelat que va aconseguir avançar a través de l'espai en un viatge de 600.000 anys des de l'estel Vega, altres van suggerir que el seu origen podria ser extraterrestre. La seva estructura estranya semblava ser adequada pels viatges interestel·lars i un d'aquests científics va ser Avi Loeb, director del Departament d'Astronomia de Harvard i un dels assessors del projecte Breakthrough. Sembla que va dir, com més estudiava l'objecte, més convençut estava que podria tractar-se d'una sonda artificial enviada per una civilització extraterrestre. Però ara, el professor Loeb ha fet un pas més enllà, desafiant la mateixa comunitat científica perquè demostri el contrari. A Avi Loeb li donen igual les crítiques sobre la seva hipòtesi que Oumuamua podria ser una sonda extraterrestre. Aquest home està per sobre de tot això. Penseu que és un dels millors científics, un dels millors astrònoms del planeta Terra. Loeb ha criticat la comunitat científica doncs amb una posició molt valenta. Loeb creu que les perspectives d'aquells que es neguen a considerar la possibilitat de l'origen extraterrestre del misteriós objecte espacial s'estan oposant a l'esperit de la investigació empírica. Segons les seves paraules, diu: "Per a mi, tota discussió sobre Oumuamua és molt similar a una escena imaginària on es veu una persona de la cova mostrant un iPhone. Aquesta persona de la cova el miraria i pensaria que podria ser una roca i després li mostraria altres membres de la seva tribu i la gent encara diria no, és probable que sigui una roca i com t'atreveixes a dir una altra cosa? Com t'atreveixes a parlar d'una cosa que és diferent a una roca? És una cosa a la qual estem familiaritzats i així, per a mi, és a dir, pel científic Loeb, ni tan sols posar els extraterrestres a la taula per discutir-los és un crim." Déu-n'hi-do, el senyor Loeb, molt valent, us heu fixat? El tio, pensa una cosa i s'enfronta a qui faci falta per tal de dir la seva i de defensar la seva posició, perquè és un científic, o sigui, no es tanca absolutament a res. Impressionant, em trec el barret davant d'aquest senyor que és un autèntic professional i un autèntic científic de veritat, com els d'abans, com aquells que s'enfonsaven a les profunditats de l'oceà o pujaven les muntanyes més altes sense cap tipus d'oxigen, com actualment, per tal de descobrir més enllà de les fronteres conegudes. Felicitats, senyor Loeb. Una altra notícia, aquesta més relacionada potser amb el món de la història, que m'ha impactat i m'ha agradat moltíssim, perquè s'ha fet una descoberta fa ben poc. Han trobat manuscrits, uns manuscrits perduts, que podrien demostrar com Merlín, el rei Artur i el Sant Graal
van a existir.
El rei Artur, també conegut com Artur de Bretanya, és reconegut a tot el món com un dels personatges més famosos de tots els mites i llegendes. No obstant això, els experts en la matèria asseguren que no hauria estat un rei, sinó el comandant d'una força d'èlit formada per soldats, diguem-ho així. A més, hauria viscut més de 500 anys abans del que suggerien les llegendes medievals. Tot el que se sap fins al moment és que Artur va dirigir un grup de soldats que van capçalar la resistència dels britànics contra els invasors saxons, juts i altres pobles del nord d'Europa en algun moment dels segles 5è i 6è. Una altra teoria afirma que Artur era un centurió romà anomenat Lucius Arturius Castus, que va lluitar contra els pictes, que serien les tribus del nord de la Bretanya, que constituïen el regne més gran de l'edat fosca d'Escòcia. Es diu edat fosca doncs perquè no hi ha gaire informació, diguem-ho així. Aquest Lucius Arturius Castus hauria lluitat des de la muralla de l'emperador Adriano més o menys cap al segon segle després de Crist, evidentment, uns 300 anys abans de l'època en què estava establert Artur. Mentre que els historiadors creuen que el personatge va ser una invenció del poeta francès del segle XII, Chrétien de Troyes. Recordeu que va escriure històries de cavallers, llegendes conegudes com la sèrie dels cavallers de la taula rodona, o dels les llegendes artúriques. Aquest senyor, el Chrétien de Troyes, va escriure, entre d'altres històries, el Conte del Graal. S'han trobat 7 fragments molt estranys i perduts, manuscrits, sobre Merlí, el rei Artur i el Sant Graal, dins d'un llibre del segle XVI, en una biblioteca del Regne Unit. Notícia molt, molt interessant. Sembla que, com deia, al Regne Unit, a la Universitat de Bristol, s'han trobat aquests fragments que van ser publicats originalment a Estrasburg i es remunten entre l'any 1492 i 1502. Es van descobrir amagats dins d'un llibre del segle XVI, segons el Michael Richardson, bibliotecari de col·leccions especials de Bristol. I, com informa Life Science, Richardson va veure que per primera vegada els manuscrits sobre les aventures de Merlí i el rei Artur quan buscaven el llibre Documents Històrics Medievals per ajudar els seus estudiants. El llibre específic en què es van trobar els fragments perduts dels manuscrits pertanyia a l'erudit francès Jean Charlie Gerson. I tan aviat com Richardson es va adonar que esmentava diverses vegades Artur, va demanar ajuda per traduir el text ocult, que segurament el tindrem ben traduït i disponible per tots d'aquí a ben poquet. Déu-n'hi-do aquesta notícia, molt interessant. M'encanta que encara avui surtin coses relacionades amb personatges que han format part de l'imaginari de tots nosaltres durant moltes, moltes èpoques diferents, durant moltes generacions. Anem a trencar una miqueta el tema de les notícies. Anem a parlar d'un grup que porto avui i d'un disc, em sembla un disc brutal i d'una qualitat extraordinària. El grup és The Zombies, que va ser una banda de pop rock britànica fundada a St. Albans el 1961, integrat per Rod Argent al teclat, Paul Atkinson a la guitarra, Chris White al baix i Hugh Grandy a la bateria, mentre que la veu la posava Colin Blanston. Bueno, tot i que mai van arribar a la fama d'altres bandes britàniques, com els Beatles, per exemple, The Zombies són considerats un dels favorits de la crítica pels seus complexos arranjaments musicals i l'harmonia de les seves veus. Ja sabeu, rotllo Beach Boys, sabeu que doncs, es van quedar amb el rotllo aquest dels, de la platxeta i tal, però el tema veus era molt, molt bo. Doncs una miqueta semblant. Alguns dels seus grans èxits, que van ser She's Not There, Tell Her No, i sobretot Time of the Season, que és brutal, i avui l'escoltarem. Aquest últim forma part del disc que he portat, que és del 1968, i el disc es diu Odyssey and Oracle. És considerat actualment un dels millors de l'època. Si us plau, pareu molta atenció perquè jo crec que hi ha màgia en aquest disc i sobretot en aquest tema, que és el primer que sentirem. Time of the Season, de Zombies. Penseu una cosa, aquesta gent, quan va gravar aquest disc, la cosa es va acabar. Vull dir, no van veure diners amb el disc i van estar molt de temps que no feien absolutament res. Anem a escoltar el tema, jo crec que dels millors que hi ha d'aquella època, molt relacionat amb el món de la psicodèlia, finals dels 60, ja sabeu, moviment hippie, l'estiu de l'amor, etc, etc, etc. Zombies, Time of the Season. It's the time of the season. Love runs high in this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in this time to promised lands, to show you everyone. It's the time of the season for what's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? He rich. Is he rich like me? Has he taken any time? Any time to show? To show you what you need to live. Tell it to me slowly. Tell you why. I really want to know. It's the time of the season for love. What's your name? What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? He rich. Is he rich like me? Has he taken? Has he taken any time? Any time to show? To show you what you need to live. Tell it to me slowly. Tell you why. I really want to know. It's the time of the season for love. We'll be right back. The Zombies, Time of the Season. Brutal el tema, brutal, brutal de veritat, segur que l'heu reconegut perquè és un tema que ha sonat moltíssim, fins i tot en moltes pel·lícules. De fet, si no recordo malament, fa pocs anys es va fer servir a la primera pel·li de la saga de Expedient de Warren, de Conjuring. Allà sortia aquest tema, The Time of the Season. Anem a per més coses. Anem a llegir alguna notícia inquietant, perquè déu-n'hi-do, déu-n'hi-do la de coses que passen en una setmana. Fixeu-vos, hem parlat de manuscrits antics, hem parlat de naus extraterrestres i ara parlarem d'una misteriosa força invisible. Una misteriosa força invisible que està bloquejant les claus dels cotxes en una ciutat canadenca. No se sap ben bé què està passant, però segons informa el canal de televisió CBC News, des de fa setmanes dotzenes de clients de la botiga d'alimentació Westview Co. Alerta després de comprar que s'han trobat que les seves claus intel·ligents o smart keys que funcionen mitjançant radiofreqüència doncs ja no funcionaven. Així que, de vegades, el sistema d'encesa no reconeixia la clau i el vehicle no arrencava. Altres vegades, ni tan sols desbloquejava el cotxe. Déu-n'hi-do, què està passant? Sí, oi. Encara més estrany és el fet que les persones han informat que les alarmes dels vehicles s'activaven sense causa aparent. Simplement estrany, va dir el treballador d'una botiga propera. La gent en realitat té por d'anar a la botiga d'alimentació perquè no saben si els seus cotxes arrencaran o no arrencaran. Desafortunadament, una bateria nova no soluciona el problema. Fins al moment ningú ha trobat l'origen del problema, però es pensa que pugui ser algun tipus d'interferència electrònica localitzada al pàrquing del comerç. Alguns experts han suggerit una sèrie de possibles causes. Sensors de portes automàtiques, panys de proximitat dels carros de compres, senyals wifi i fins i tot alguns sistemes de càmeres de seguretat. Fins aquí tot normal, un senyal que interfereix a les claus intel·ligents i que no permet obrir o arrencar els vehicles, a no ser que una publicació Facebook d'aquesta setmana doncs, va dir que va contractar electricistes perquè desconnectessin tot el subministrament elèctric de l'edifici, però no va aconseguir aturar el problema. És a dir, no és cosa del sistema d'aquesta botiga, diguem-ho així. Va ser llavors quan un dels gerents de l'establiment es va posar en contacte amb el Ministeri d'Innovació, Ciència i Desenvolupament Econòmic de Canadà perquè els ajudessin a resoldre el problema. Déu-n'hi-do, ho tenen, crec jo, complicat. Què està passant? Alguns experts en la matèria creuen que la font podria ser una de les petites empreses a l'altra banda del carrer, encara que cap té portes automàtiques. També hi ha la possibilitat de que pogués ser la línia del sistema ferroviari darrere de l'establiment. problema és que, perquè els problemes només han, fa unes setmanes que han començat, si és el ferrocarril, que fa molt de temps que existeix allà. La interferència és constant, com perquè pugui ser causada per un tren que passa justament en aquest moment. O sigui que ho tenim encara més complicat. Déu-n'hi-do. Alguns habitants estan convençuts que es tracta d'una misteriosa força invisible i entre les teories sobrenaturals que s'estudien és que el seu origen estaria en algun tipus de portal dimensional per motius desconeguts s'ha obert just a l'aparcament de la botiga de queviures. Altres creuen que és una clara evidència de com senyals extraterrestres interfereixen en els nostres dispositius i pitjor encara que es tractés de tecnologia secreta governamental per a ser utilitzada com a control mental entre la població. Bé, Déu-n'hi-do, imagineu-vos, una força estranya que desactiva les claus del teu cotxe i no hi ha forma de veure d'on ve, què està passant, què és. Tornem ara a l'espai, tornem un altre cop al món de l'astronomia, perquè hi ha astrònoms que han detectat un misteriós objecte orbitant la Terra de manera estranya. Haureu pensat moltes i molts de vosaltres, però si hi ha 100.000 satèl·lits que orbiten el planeta, doncs serà un d'ells. Sí, 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 100.000 satèl·lits, només que aquest doncs, orbita de forma estranya. Aquí està el problema. Un misteriós objecte està recorrent la Terra en una òrbita erràtica i inusual. L'objecte és en qüestió denominat A10BMLZ. És considerat com una bossa d'escombraries buida a causa de la seva semblança amb una bossa de plàstic que està, bueno, doncs aquelles que es veuen en el vent, no? Que no tenen cap forma concreta. Va ser descobert el 25 de gener pel telescopi d'alerta d'impactes Atlas HKO. Està situat a Haleakala, a Hawaii, i posteriorment detectat des de Norfolk Brank Observatories al Regne Unit. Segons ha publicat IFL Science, la seva òrbita és altament elíptica, amb un perigeu de 600 km sobre la superfície de la Terra i un apogeu 1,4 vegades més lluny que la Luna. Els astrònoms diuen que objectes de bossa d'escombraries buides similars han estat detectats abans, però mai a una distància tan gran. El que sí saben els experts és que l'A10BMLZ no és una veritable bossa d'escombraries. No obstant això, una de les teories és que pugui ser un tros de material lleuger, probablement una làmina metàl·lica, que ha quedat d'un llançament de coet. Bé, el problema, després d'intentar trobar una explicació lògica i racional a una cosa que mai havíem vist abans, doncs és que el que hi ha més sorprenent d'aquest objecte és que està viatjant en una òrbita retrògrada en lloc de prògrada, de manera que ens trobem davant de diferents possibilitats. Un, que el misteriós objecte es desplaça artificialment, a diferència de les escombraries espacials, pel que són molts que asseguren que el misteriós objecte és el cavaller negre. El cavaller negre. I ara estareu pensant, què és això del cavaller negre? Bé, es creu que de tots aquests satèl·lits que tenim al voltant del planeta, un és d'origen extraterrestre. ha estat orbitant el nostre planeta abans fins i tot del llançament de l'Sputnik, el 1957, per la Unió Soviètica. I doncs aquest suposat satèl·lit extraterrestre és anomenat Cavaller Negre, Black Knight. Ja us dic, sembla que ens vigilen des de fa molts i molts anys. Anem a rebaixar una miqueta d'atenció perquè anem un altre cop a escoltar un tema de zombis. Esteu d'acord? Sí? Vinga, anem a escoltar doncs a Beachwood Park, de zombis, al mateix disc de The Time of the Season, que és, ja us he dit, un disc brutal. Si us plau, si teniu l'oportunitat, feu la revisió d'aquest disc del 1968, Odyssey and Oracle. Anem a escoltar Beachwood Park.
Remember summer days just after summer rain, when all the air was damp and warm in the green of country lanes, and the breeze would touch your hair, kiss your face and make you care about your world, your summer world. The day grew dark in Beechwood Park. Do you remember golden days and golden summer sun? The sound of laughter in our ears and the breeze as we would run. And the breeze would touch your hair, kiss your face and make you care about your world, your summer world. And we would count the evening stars as the day grew dark in Beechwood Park.
Oh, roads in my mind take me back in my mind, and I can't forget you, won't forget you, won't forget those days. And the breeze would touch your hair, kiss your face and make you care about your summer world. And we would count the evening stars as the day grew dark in Beechwood Park.
Seguim aquí, l'actualitat fa por. Anem acabant aquesta secció amb una altra notícia que parla d'extraterrestres. En aquest cas, de petites criatures que han trobat a Nova Zelanda i que semblen d'origen extraterrestre. Tim Clerk, d'Auckland, situada a l'illa nord de Nova Zelanda, la setmana passada es va quedar desconcertat després que la seva mare descobrís criatures d'aspecte extraterrestre en la seva cuina, pel que va decidir publicar un vídeo a les xarxes socials per identificar les criatures d'aparença normal. Clerk va demanar ajuda als seus amics de Facebook, que després de veure les imatges van dir que es tractava d'éssers d'altres mons. La meva mare, diu el protagonista d'aquesta història, els va trobar a la cuina aquest matí, va escriure Clerk en una publicació a Facebook. Un segueix viu. Algú sap què són? Nikki està horroritzada i tindrà malsons durant setmanes. El vídeo, compartit per Clerk, es poden veure aquests petits éssers d'aspecte estrany, amb cossos rodons i cues llargues i primes que es retorcen a la mà d'algú. Tot i la claredat de les imatges, els internautes no van poder identificar-les, però els va semblar una escena treta d'una pel·lícula de terror. Com sempre, la comunitat científica ha volgut donar doncs, la seva opinió, però fins i tot els experts no han pogut arribar a una conclusió bona, diguem-ho així. L'equip d'entomologia de l'empresa Biosecurity New Zealand va suggerir que el vídeo mostrava les potes d'empreses d'un arna, el que sembla un arna. És com si un gat hagués menjat fa poc el cos d'una papallona i el que pot explicar per què algunes de les cames encara tremolaven, va dir un portaveu de Biosecurity New Zealand al canal Yahoo 7 News. Déu-n'hi-do, ja us dic, no s'està trobant cap tipus d'explicació possible. Què pot ser? Si busqueu a internet podreu veure les fotografies d'una mena de petites cuques amb pèl, potes petitetes i una cua estranya com de ratolí. Els experts de la Universitat d'Auckland tenien una teoria completament diferent i van dir que el vídeo era un engany. Encara hi ha una tercera possibilitat. Eric Edwards, un expert en insectes, va dir que era possible que els espècimens desconeguts podrien ser cucs, cua de rata. Sembla que són una varietat de cucs aquàtics que tenen el que sembla una cua de rata, de vegades extremadament llarga. Alguns d'aquests cucs poden tenir una longitud aproximada de 2 centímetres i una cua que pot arribar a assolir 15 centímetres de longitud quan està completament estesa. Aquesta cua serveix al cuc per arribar a la superfície de l'aigua i així poder respirar. D'aquesta manera poden estar constantment sota l'aigua entre bacteris, altres microorganismes o formes variades de brutícia putrefacta. Com podem comprovar, no tots els experts estan d'acord amb aquesta teoria, la de, en aquest cas la dels cucs, de manera que per alguns hi ha la possibilitat que es tractin de criatures extraterrestres que porten des de temps immemorials entre nosaltres. I és cert que en aparença no són com els representants, com les que representen a les pel·lícules de Hollywood. Més aviat aquestes criatures serien com les trobades a Nova Zelanda. Bitxos raros. En tot cas, si mireu les imatges ja veureu que són com una mena d'animalons
fastigosets.
Anem a escoltar un altre tema dels Zombies, en aquest cas A Rose for Emily, dels Zombies. Vinga, Zombie!
The summer is here at last. The sky is overcast and no one brings a rose for Emily. She watches her flowers grow while lovers come and go to give each other roses from her tree. But not a rose for pride somehow, that's all she has, protecting her from pain. And as the years go by, she will grow old and die. The roses in her garden fade away. Not one left for her grave. Not a rose for Emily. Emily, there's nothing you can do.
The sun is shining.
There's loving everywhere, but love
for you.
Her roses are fading now. She keeps her pride somehow. That's all she has, protecting her from pain. And as the years go by, she will grow old and die. The roses in her garden fade away. Not one left for her grave. Not a rose for Emily.
De Zombies, brutal. Quin tema i quin disc he portat avui, eh? Esteu segurament super agraïts i agraïdes de la música que posem al programa, eh? Esteu escoltant Temps Ombrívol i això és Canal 20 Ràdio. Anem a per una altra cosa? Sí? Som-hi! Això és Desconegut i Ranci. Avui, a Desconegut i Ranci, parlarem d'un poble. Poble al qual podeu visitar amb els vostres amics, amb la vostra família, o sols, si us atreviu. Un poble que es diu la Pobla de Marmellà. poble del Baix Penedès. El tenim aquí a prop, la Pobla de Vermella. La manca d'oportunitats al camp durant la postguerra, a mitjans del segle XX, va provocar que molta gent abandonés les seves cases en els pobles per buscar-se la vida a les ciutats. Els pobles més petits i pitjor comunicats van quedar buits i van acabar morint. És el cas de la Pobla de Marmellà, que el trobarem a la serra del Montmell, Marmellà, al Baix Penedès, on, torno a dir, la Pobla de Marmellà és un d'aquests pobles. Just el que dona, diguem-ho així, la meitat del nom a la serra. Un poble amb història gairebé mil·lenària, amb documents que es remunten a l'any 1023 i un castell del segle XII. Un poble mal comunicat, amb altres poblacions més properes i que es va anar despoblant entre els anys 40 i 70 del segle passat, fins que ja no va quedar ningú. Un poble que, torno a dir, el tenim aquí al costat, el podeu visitar en qualsevol moment. Des de llavors, des de que va quedar abandonat, que es va anar despoblant, torno a dir, cap als anys 40 i 70 del segle passat, la vegetació ha anat creixent al seu voltant, s'han anat empassant les cases i ha anat convertint la Pobla de Marmellà en un poble fantasma. Un lloc al qual doncs, molts curiosos han anat acudint a practicar rituals màgics, sessions d'espiritisme, i molta gent ha anat a la recerca de psicofonies. Embolicat en aquesta aureola màgica, sense cap raó de ser, fins que, un dia d'estiu de 1993, uns excursionistes van trobar, malauradament, un cadàver carbonitzat. Cadàver carbonitzat d'una dona semienterrat en les ruïnes de l'església del poble. Una dona que havia estat violada i havia estat massacrada. I a prop hi havia restes de dos grans fogueres. A dia d'avui no s'ha pogut esbrinar qui era ella, ni tampoc qui va cometre el crim tan atroç. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do la Pobla de Marmellà. Fixeu-vos que ens podem trobar de tot, en aquest món del esoterisme, per dir-ho així, no? En aquest món de les mogudes paranormals. Encara empitjora una mica més la història, perquè 3 anys després, el 1996, va aparèixer el cadàver d'una altra dona entre els voltants, més o menys, a prop, diguem-ho així, de Marmellà. Aquesta vegada sí es va aconseguir identificar la víctima. Una noia jove de 19 anys que havia treballat durant molt de temps a la benzinera de l'Arbós i bueno, va ser assaltada. La van portar a la vora d'aquest poble i allà van acabar amb la seva vida. Sembla que també va ser violada i bueno, no parlarem més d'aquest cas. El tema que ens centra potser és doncs, aquesta energia negativa i fosca que hi ha actualment en aquesta població derruïda, la pobla de Marmellà. Si algun cop hi aneu i camineu pels seus carrers abandonats, segurament no us cansareu de mirar cap enrere. Brutal la població, brutal el seu cementiri amb els nínxols oberts i buits. Us vull deixar amb aquesta sensació, no us vull deixar amb aquest mal rotllo al cos. Per tant, anem a escoltar un altre tema de zombis? Sí? Esteu amb mi? Doncs vinga, anem a escoltar Friends of Mine de zombis.
When we're all in a crowd and you catch your eye and then you both smile at the same inside. And when I'm with her, she talks about you, the things that you say, the things that you do.
It feels so good to know two people so in love, so in love.
They are friends of mine, they are friends of mine. When they play something that's so hard to find, they are friends of mine, they are friends of mine.
Brutal, Friends of Mine, The Zombies, quin bon rotllo de cançó. I ara sí que marxem. Oh, ha estat un plaer estar aquí amb vosaltres. Sí, sí, m'ha encantat. Una nit més o una tarda més. Això ha estat Temps Ombrívol. Oh, i el vostre programa del misteri. De Canal 20 Ràdio, Ràdio Lèrdola. espero que marxeu a dormir aquesta nit amb els pitjors malsons. I per això us dono abraçades, petonets, amiguetes i amiguets.
Showers away and I kiss you in the garden.
Gràcies per acompanyar-me. Soc el Dani Castillo i aquí em trobareu la setmana vinent, dilluns, d'11 a 12 de la nit, i si m'escolteu dissabte o diumenge, de 6 a 7 de la tarda. Això és Temps Ombrívol. Això ha estat Temps Ombrívol. Adeu!